Bon dia, com esteu?
Bon dia, d'ambient càlid, dimecres en general amb força sol i el trànsit d'alguns intervals de núvols abans d'un canvi de temps que arribarà demà a la tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 29 de maig de 2024. Avui a Santa Cristina han vist sortir el sol fa justament una hora i 44 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 17 graus. Aquest dimecres comença amb una jornada majoritàriament assolellada, amb el pas d'intervals de núvols mitjans i alts, una mica més compactes a la tarda, però en general farà força sol al llarg del dia, no plourà i a més l'ambient serà prou càlid. Per tant, això a primera hora potser una jaqueta una mica fina, però més endavant al llarg del dia ja farà calor, com ha anat passant darrerament. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que han detingut 6 persones a Sant Feliu de Guíxols per robar 90.000 euros en efectiu. A més, durant l'informatiu parlarem de l'accident que hi ha hagut a Ullà, on un nen d'un any ha caigut per una finestra de casa seva i ha resultat ferit greu. A més, parlarem de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que ja ha començat a treballar en el restabliment de les platges a la zona de Torre Valentina. De seguida ho ampliarem tot. Abans, però, també hem de destacar que avui parlarem amb la membre de Viu Autisme i una de les impulsores de la cursa Corre per l'Autisme, Sara García, que se celebrarà aquest cap de setmana a Platja d'Aro. I a més, avui, a diferència d'altres dimecres, parlarem amb en Martí Seguer de les novetats i l'actualitat tecnològica que hi ha hagut darrerament. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem en Ferran. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
També tenim a l'Anna. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I fet aquest primer repàs, comencem amb l'explicació dels principals titulars de les notícies aquí al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, han detingut a 6 persones a Sant Feliu de Guíxols per robar 90.000 euros en efectiu. Els cossos de seguretat van efectuar la detenció d'aquestes 6 persones per un presumpte delicte de robatori amb força. Finalment, però, van anar al jutjat i els van deixar en llibertat amb càrrecs a l'espera que hi hagués un judici. En la plana de successos també hem de destacar que un nen d'un any ha caigut per la finestra de casa seva i ha resultat ferit greu a Ullà. Anna.
Segons la mare, el nadó estava a casa amb ella quan va passar l'accident. Es va enfilar al balcó perquè va sentir una colla de nens jugar al carrer, va pujar sobre alguns objectes que hi havia pilats i això va fer que perdés l'equilibri.
I l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni treballa en el restabliment de les platges a la zona de Torre Valentina.
El projecte també preveu la col·locació de plaques fotovoltaiques a la coberta per fomentar l'estalvi d'energia.
I 21 comunitats de Palamós ja han començat els tràmits de sol·licitud d'ajudes dels fons Next Generation per la millora dels edificis. I és que l'execució de les obres s'haurà de fer durant l'any 2025 i el primer semestre del 2026. Per això cal tancar ara mateix la línia de finançament i d'aquesta manera garantir els terminis necessaris per elaborar i gestionar el que seria tota la documentació tècnica. I finalment seran 29 les colles que desfilaran aquest diumenge al 62è Carrusel Costa Brava. Què més en sabem, Ferran?
Així ho ha avançat la regidora de Cultura, Festes i Grans Esdeveniments, Laura Millán, al Supermatí. Com és habitual, el recorregut començarà a la plaça del Sol fins al carrer de Barris i Buixó, passant pels carrers de Torres i Junami de la Lluna. El carrusel començarà diumenge 5:45 de la tarda.
I en plana cultural, també hem de destacar que el Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà comptarà amb un ampli ventall estilístic d'artistes, Anna.
Enguany, el cicle de concerts oferirà una programació amb ritmes de pop, rock, electrònica, soul i sons caribenys, entre molts altres. A més, en l'edició d'enguany, i aprofitant que durant el mes de juliol hi haurà 5 dimecres, augmenta el nombre de concerts i també n'hi haurà 5.
I les flors seques i la participació veïnal marquen la celebració de la jornada Begú amb Flor 2024. Carla.
La desena edició de Begú en Flor, celebrada del 24 al 26 de maig, ha destacat per l'ús de flors seques i la implicació de la població. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Comerç i Turisme de Begú amb el suport de l'Ajuntament, ha ofert activitats variades per a tots els públics, incloent concerts, tallers i visites guiades, i ha tingut una bona acollida malgrat el canvi de dates.
I encetem la plana esportiva parlant del juvenil A del Futbol Club Palafrugell, que s'ha proclamat campió de la segona divisió. Ferran.
L'equip va néixer el mes de juny passat, però fa anys que la Junta volia crear-lo. L'entrenador Manel Dobaño ja havia entrenat alguns dels jugadors en categories inferiors. Aquest cap de setmana vinent jugaran l'últim partit de la temporada.
I el Club Atlètic Palafrugell acaba tercer en el campionat gironí absolut per equips.
Els palafrugellencs han sumat 288 punts i han quedat per sota del GEC i el Banyoles. L'última jornada es va celebrar el passat cap de setmana a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè hem de destacar la visita del president de Vox, Santiago Abascal, aquest dimarts amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha elogiat la fermesa d'Israel davant l'agressió de Hamas, al mateix temps que ha criticat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per reconèixer l'estat palestí. En la trobada, que s'ha allargat més d'una hora a l'oficina del primer ministre a Jerusalem, Abascal ha transmès a Netanyahu el seu suport el suport del partit, concretament a Israel, el que reconeix el dret de defensar-se, i ha assenyalat que Pedro Sánchez no representa Espanya. Segons ha informat Vox, Abascal ha denunciat que el president del govern estigui tapant els seus casos de corrupció política i econòmica amb el reconeixement de l'estat palestí i amb els atacs al president de l'Argentina, Javier Milei. El líder de Vox ha assegurat que mentre hi hagi només un hostatge en mans de Hamas i fins que no desaparegui l'organització terrorista, cap govern ni ningú no té dret a demanar a Israel que renunciï a les seves operacions d'autodefensa. Sorprenents declaracions, tenint en compte tot el que està passant a la franja de casa. I viatgem fins a la ciutat del Vaticà, perquè el papa demana perdó després de reclamar que no s'admetessin persones homosexuals als seminaris perquè ja hi havia masses mariconades. Diu concretament aquesta paraula, i a més va fer servir concretament aquesta expressió en aquesta trobada porta tancada amb els bisbes italians ara fa una setmana, quan es debatia precisament si el Vaticà havia de permetre l'accés a les persones gais als seminaris. Després que ho fes públic aquest dilluns la premsa italiana, aquest dimarts Francesc ha rectificat i assegura que mai va tenir la intenció d'ofendre ningú o expressar-se en termes homofòbics. A més, demana perdó als qui se sentissin ofesos per les seves paraules. La disculpa del papa l'ha comunicada a l'oficina de premsa del Vaticà després de la polèmica que s'ha generat durant aquestes darreres hores. Doncs veurem com acaba. I anem fins a la zona de Badalona, perquè l'home ha mort la matinada d'aquest dimarts en un incendi a la ciutat. És Òscar Arriba, el sospitós d'haver matat i després esquarterat un veí de Vic, Joan Pere Madurell, a finals del mes de gener. Ho ha avançat la periodista Tura Soler del Punt Avui, que a principis de març es va trobar al cap de la víctima, Joan Pere Madurell, als voltants de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, a la muntanya de Can Ruti, concretament. Després de la troballa, a la façana de l'edifici va aparèixer una pintada on es podia llegir la paraula assassí i una fletxa apuntant amunt que dona la benvinguda al bloc. A part d'aquest suposat crim, l'home tenia un llarg historial policial i, segons dades de la Guàrdia Urbana, acumulava fins a 19 detencions per delictes greus. Algunes d'aquestes detencions serien per robatoris, per exemple, amb violència, o també algun intent d'assassinat. Doncs veurem com acaba aquest incendi. I abans de continuar amb el repàs de les principals notícies aquí al Baix Empordà, aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, fem un repàs a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Al maig li queden pocs dies, però pel temps d'estiu sembla que encara haurem d'esperar una miqueta, és així?
Efectivament, darrers dies de maig, però que ningú es pensi que amb l'arribada de juny a finals de setmana arriba també la calor, perquè al contrari, la temperatura més aviat tornarà a baixar i el temps serà més variable. Anem a pams, de moment aquest dimecres, amb una jornada majoritàriament assolellada, amb el pas d'alguns intervals de núvols mitjans i alts, una mica més compactes a la tarda, però en general farà sol, no plourà i l'ambient serà càlid, amb una temperatura entre els 13 i 15 graus de mínima i els 27 de màxima a l'interior del Baix Empordà. Demà a la tarda arriben els canvis, serà un sistema frontal que farà incrementar la nuvolositat dijous a la tarda i nit. També portarà alguns ruixats associats. A més, la temperatura baixarà amb màximes per sota els 24 graus i divendres serà encara una jornada amb força nuvolositat al matí i amb risc de pluja. Dissabte comença l'estiu climatològicament parlant, però ho farà amb un cel entre mig i força cobert, possibles ruixats i una temperatura més primaveral que no pas estiuenca.
Doncs això, una mica de jaquetet encara per acabar de passar aquests dies de maig i també principis de juny, inclús, no ho sé, potser haurem d'agafar aquest paraigua a finals de setmana, ja ho veurem. Moltíssimes gràcies per al repàs de la previsió meteorològica. Esperem que aguanti el dia d'avui. I el comentari d'avui ens el porta en Pere Maruny.
Amics oients de Ràdio Capital, m'agradaria no haver de parlar d'això, avui ni mai, però els temps corren com són i corren foscos avui. M'agradaria, us ho prometo, parlar de la primavera, però hauré de parlar de la mort. Parlo de l'auge global de l'extrema dreta, de l'odi envers els altres que creix cada dia arreu del món, també a casa nostra, entre els meus propis veïns. A les passades eleccions catalanes, a la Bisbal d'Empordà, 536 persones van votar a l'extrema dreta. 177 ho feien per l'Espanyola i 359 per Aliança Catalana. És aquestes últimes a qui em vull adreçar. D'aquestes 359 persones, n'hi ha una part que, assumeixo, no les podré convèncer mai. Persones obertament racistes i fatxes sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà. Però tinc la sospita, una sospita fonamentada en el meu propi entorn, que moltes d'aquestes persones han votat a l'extrema dreta per despit. I, creieu-me, aquests vots són els més perillosos. Únicament amb els vots dels convençuts, l'extrema dreta no ha anat mai enlloc. El perill de l'extrema dreta, del feixisme que despunta avui com ho va fer a l'Europa de fa 100 anys, és quan aconsegueixen convèncer gent, diguem-ne normal, que els vota per despit. Sabem perfectament com va acabar l'assumpte a Alemanya. Hi ha molt de despit, rancúnia i frustració entre cert votant independentista. Aquell que es va creure que la cosa estava a tocar passant de la llei a la llei, que ho aconseguiríem sense llançar un paper a terra, que cada moviment dels nostres líders era una jugada mestra perfectament planificada i que amb una revolució de somriures aconseguiríem la independència perquè Europa ens estava mirant. La realitat, però, és que l'extrema dreta catalana ha detectat aquesta ràbia i ha olorat la sang, com va passar amb l'eclosió de Vox a les Espanyes mentre nosaltres ja ens veiem independents amb el lliri a la mà. La independència és el que menys els importa als nous líders ultres encapçalats per l'alcaldessa de Ripoll. Mireu, si no, totes les seves piulades, en perfecta sincronia amb els missatges de l'extrema dreta global, sempre dirigides contra el mateix objectiu, els musulmans, a qui acusen de tots els mals com fa 100 anys s'assenyalava el jueu a Alemanya. No veureu cap piulada dels ultres contra les forces d'ocupació. No cridaran a enfrontar-se a la Guàrdia Civil ni desobeir els jutges espanyols, no fos cas. De fer-ho, se'ls endurien per davant com a altres líders del procés i s'acabarien les paguetes, que és del que va tot plegat. De fet, l'únic que ha aconseguit fins ara l'Aliança Catalana és dividir irremeiablement el moviment independentista. Una jugada mestra de l'espanyolisme triomfant? Només espero que els meus veïns que han votat per despit s'ho repensin amb calma abans no sigui massa tard i hagin de sortir a defensar-se dient que ells no sabien cap on anaven aquells trens carregats de jueus que ens passaven per davant.
Doncs és una anàlisi allò bastant concret del que està passant ara mateix aquí a Catalunya, també arreu d'Espanya, i és una anàlisi preocupant, certament. El que passa que veurem, no?, quines actuacions cal prendre davant d'aquest ascens, si ho estem fent bé, si des dels diferents sectors de la societat, dic mitjans de comunicació, dic també altres partits polítics, dic no ho sé, de tot, si realment estem fent bé el tractament a l'extrema dreta i a aquestes formacions polítiques. Moltíssimes gràcies, Pere Maruny, per el comentari d'avui, i ara anirem a fer l'entrevista amb la Sara García de Viu Autisme per parlar una mica més de la cursa Corre per l'Autisme que se celebrarà aquest cap de setmana a Platja d'Aro. Aquest cap de setmana, concretament el diumenge 2 de juny, l'associació Viu Autisme es prepara per celebrar la cursa Corre per l'Autisme per promoure la conscienciació entre la societat. Per parlar-nos de les diverses activitats que hi haurà al llarg de la jornada, ens visita la membre de l'organització i també impulsora d'aquesta entitat, la Sara García. Bon dia.
Bon dia, Maria. Què tal?
Molt bé. Esperem que vagi molt bé aquesta activitat, perquè ve carregada de novetats. Una d'elles és aquest canvi en el recorregut que hi haurà, no?
Ui, sí, exacte. Perquè el recorregut inicial era el mateix de l'any passat. En principi havia de ser a la Pineda Riuet i al passeig marítim, però degut a les obres hem hagut de fer un canvi d'última hora, però igualment amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes estem convençuts que anirà superbé.
Mm-hmm. Perquè estem parlant de que visitarem un indret de Platja d'Aro que és preciós, que és el Parc dels Estanys. Sí. Donarem la volta, no?, per aquells que vinguin a fer la cursa.
Exacte. El punt de trobada serà allà mateix, al carrer Berlí, que és l'escola Els Estanys. Serà d'on sortirà la cursa i farem el recorregut, sí, farem una volteta per part dels Estanys. La cursa farà dues voltes i la caminada i la cursa infantil doncs farà una volteta. I és, com tu molt bé has dit, és un indret preciós, preciós.
Mm-hmm. Entenc que dues voltes són uns 10 quilòmetres.
Exacte.
Més o menys,
sí.
I una volta que és per als més petits i també per aquesta cursa, aquesta caminada, no?, que vulgui,
sí,
fer només els 5 quilòmetres, serà una volta.
Exacte.
Però, a més, a part de fer aquesta cursa, també hi haurà altres activitats, no?, al llarg de
Així
la jornada.
És, sí. Bueno, en primer lloc, és un dia, evidentment, en el qual volem visibilitzar la realitat de l'autisme, i aquesta cursa, aquesta caminada popular, és això, és congregar-nos entre tots i passar un dia en el que es visualitzi aquesta realitat. Llavors, la nostra presidenta, com cada any, llegirà el manifest, on exposarem pues, totes aquestes coses que encara queden per fer, que tenim molta feina per fer. Després hi haurà servei de bar i cafeteria, botifarrada popular, i aquí tothom pot també venir tant a esmorzar, a dinar, a berenar, el que vulgui. I a la tarda tindrem música en directe de la mà de l'escola de cant d'en Josep Aznar, i vindran tots els nens i nenes de l'escola, de la qual participen nens amb autisme, i això és molt interessant, i faran la seva audició. I després, com l'any passat, també farem gin tònic solidari. Llavors, és un dia complet. A més, al matí tindrem simultàniament a la cursa tallers infantils, en concret també de l'entitat La Milana, que també ja fa anys que col·labora amb nosaltres i vindran a dinamitzar activitats infantils.
Mm-hmm. I, esclar, parlàvem de que aquest és un dia per conscienciar, per donar una mica més de... no?, per apel·lar una mica més a la societat quan parlem de l'autisme. Mm-hmm. Parlaves de que encara queda molta feina per fer.
Ui, tant.
Quin és aquest tipus de feina que queda per fer encara?
Doncs encara queda moltíssima feina, sobretot a nivell d'entendre com com funcionen les persones amb autisme. Hem d'entendre que l'autisme no és una malaltia, és un trastorn neurològic del desenvolupament pel qual aquestes persones tenen aquesta condició, i tot i que tenen les seves dificultats per entendre el nostre sistema, el nostre codi, com ens relacionem nosaltres, també tenen moltíssim potencial. I això és el gran que s'està evidenciant i que no s'està posant fil a l'agulla. Necessitem recursos. Aquestes persones poden fer, nens i nenes, adults, moltíssimes coses, tenen moltíssimes qualitats, però necessitem els recursos perquè això sigui una realitat, que es faci realitat. Llavors, hi ha molts nanos que tenen inclús altes capacitats, i això s'ha de potenciar, poden arribar a ser grans professionals de l'àmbit que vulguin, sobretot aquells que tenen més dificultats, especialment a nivell sensitiu, sensorial, de dificultats de relació, necessiten espais que estiguin realment adequats i professionals, sobretot professionals que acompanyin tot aquest camí, perquè si no les famílies estan molt soles, i arriba un moment que aquests nens, quan són petits, més o menys trobem els recursos, però a mesura que es fan grans, necessitem també recursos adequats i que estiguin a l'alçada del que necessiten. Llavors, això implica un acompanyament 100%, i això implica, doncs, això, política social, sobretot, i polítics compromesos, i moltes iniciatives que realment donin resposta a aquesta necessitat.
I una de les iniciatives que tenim aquí a casa nostra és la vostra, és Viu Autisme, que ja fa uns anys que treballa aquí a la comarca, i a més a més treballa de la mà d'aquests pares, no?, que es van veure amb la necessitat de que hi hagués un servei d'aquest tipus d'acompanyament. Entenc que primer de tot us centràveu en aquest acompanyament més infantil, però al llarg dels anys també hi ha aquesta necessitat d'acompanyament més enllà de quan són infants. Per tant, clar, no ho sé, la trajectòria de l'entitat com la valores? Perquè ja fa uns anys que esteu en actiu, però a més, a part d'aquesta iniciativa de la cursa, organitzeu altres tipus d'activitats al llarg de tot l'any per donar aquesta cobertura i col·laborar amb aquestes famílies que precisen d'aquest servei. Clar, no ho sé, com valoreu la feina que feu? Perquè és necessària aquesta feina en una comarca com la del Baix Empordà?
Exacte. És molt necessària i també és molt necessari que continuï creixent. La valoro, doncs, que hem crescut de manera exponencial, però arriba un moment que els recursos públics són insuficients. Llavors necessitem tant de compromís a nivell ja d'altres entitats, no?, que siguin de tipus més privat, perquè les subvencions arribes fins a on arribes. Llavors, hem crescut a nivell tant d'iniciativa i de projectes, perquè, clar, com tu molt bé has comentat, quan són petits donaven resposta a aquest tipus de necessitats, però ara estem donant resposta sobretot quan arriben a l'edat de l'adolescència i la transició a la vida adulta. I hem creat iniciatives que el que estan promocionant és que aquestes persones, aquests nois i noies, que ja són nois i noies amb autisme, siguin autònoms, esbrinar i acompanyar-los, quines inquietuds tenen a nivell professional, i donar resposta a això. I de fet, un cop a cada dissabte, dues professionals en petits grups estan amb els nanos tot el matí i fan activitats d'autonomia, d'anar a comprar, de fer-se el dinar, de fer activitats manipulatives que tinguin a veure també amb el món laboral. I això què implica? Doncs anar creixent com a entitat. No sabem si en un futur arribar a ser fundació, perquè realment hem de créixer i poder donar resposta en aquest tipus d'iniciatives que impliquen molt més recursos, tant d'espai com de professionals.
Perquè ara mateix, quantes persones ateneu, entre nens, adolescents, a l'entitat? Perquè
l'entitat ara mateix, entre nens, famílies, adolescents, ja anem al voltant, ja hem passat al... No vol dir que sigui tothom, que tothom estigui associat, clar, però sí, és veritat que a nivell de socis som al voltant de les 200 persones, però a nivell de persones que atenem i que intentem donar resposta cada dia, potser estem parlant de que a vegades podem atendre inclús persones que són de la capital, que són de Barcelona, no només d'aquí, del Baix Empordà, famílies de Girona, famílies inclús de Lleida, a vegades ens han demanat ajuda. No oblidem que l'Associació Biautisme és una dels patrons, juntament amb l'Ajuntament de Platja d'Aro, de la Càtedra d'Autisme. Això implica que cada any, amb les jornades de la càtedra, estem divulgant formació i atenció a famílies. No te sabria donar una xifra, perquè penso que és enorme. Llavors, el que hem d'obrir els ulls i entendre tot el que fa l'Associació Biautisme, siguent encara una entitat petita des d'aquí, des de l'Empordà, però que realment estem traspassant moltes fronteres. I això vol dir que estem creixent i que el que busquem és crear petites delegacions en altres ciutats perquè realment puguem atendre totes aquestes necessitats.
I també a través d'aquesta càtedra donar una mica més de cobertura, no?, a aquests canvis que hi ha, doncs, en aquests infants que al final acaben sent adults.
Exacte, sí. Bueno, estem acostumats a veure Netflix, no?, i a veure moltes sèries, no?, que si The Good Doctor o que L'amor en l'autisme o coses d'aquestes que estan superbé. I una mica es tracta d'això, perquè sembla ficció, però tampoc s'allunya tant de la ficció. Que vull dir és que aquestes persones en un futur poden tenir una professió com qualsevol altra persona, però no oblidem que tenen una sèrie de restriccions i de dificultats per poder afrontar tots els reptes, no?, de la nostra societat. I això implica, a vegades inclús, són petites ajudes, no? Hi ha persones que no necessiten una ajuda a les 24 hores, però sí, aquestes petites ajudes moltes vegades són transcendentals i són molt necessàries. Podem truncar la vida d'una persona només per això. Llavors, per això pensem que és tan important que siguem conscients, que no quedi només en paraules boniques, sinó que això es porti a la realitat. I la diada d'aquest diumenge el que busca és això, val? O sigui, la cursa ja és la gairebé és la novena, però
en treu, sí, ja fa uns anys que es
ja
fa
uns anys, i ens encanta perquè ens reunim tots i, bueno, recordem moltes coses i reivindiquem de noves, perquè, per això deies al principi de l'entrevista, queda molt camí per fer encara i per recórrer. Llavors, no ens cansarem, nosaltres tenim molt clares les coses i on les portes que volem, no, picar, i que realment tenia aquesta col·laboració que tant necessitem.
Uh-huh. I comentaves, ja per anar tancant una mica tot, perquè de debò que si haguéssim d'abordar tots els temes que encara queden pendents, podríem estar aquí tot el matí.
Tot el matí, sí.
Però aquesta jornada que es farà diumenge, ja estan obertes les inscripcions per anar a la cursa.
Sí.
Per on ens podem apuntar? Podem triar les distàncies? Ho haurem de decidir el mateix dia? Què hem de fer?
L'ideal és apuntar-se ja, ara, i fer-ho a través de la plataforma desport.cat. Repeteixo, desport.cat. Per què? Perquè això ens ajuda a l'organització. Llavors, a través de la plataforma és molt intuïtiva, és molt fàcil. Tu ja pots triar si vols participar o a la cursa, o a la cursa infantil, o a la caminada, o inclús a la fila zero, perquè la fila zero és per fer un donatiu. Llavors, hi ha diferents maneres de participar, inclús de col·laborar. Molta gent a vegades ens ha trucat que físicament no poden venir aquest dia, perquè és veritat que hi ha moltes altres coses, no?, a la vida, i llavors no volen deixar de col·laborar aquest dia. Llavors també es pot fer un donatiu i col·laborar d'aquesta manera. Llavors, a través de la plataforma és la millor manera. Qui no pugui, no passa res. El mateix dia allà tindrem tot un equip que estarà rebent els corredors i a les persones que vulguin participar-hi, i ja podran fer la inscripció allà. Però repeteixo, ajuda molt a la organització saber una mica abans, no?, davant mà de quantes persones estem parlant, no?, i organitzar tota la logística de l'esdeveniment.
Mm-hmm. Doncs deixarem això apuntat. A part de la cursa, recordem que hi ha una gran quantitat d'activitats. Hi ha botifarrada, també hi ha aquest moment de còctel que es farà posteriorment. Mm-hmm. Per tant, nosaltres encantats de convidar els nostres oients a que visitin Platja d'Aro, concretament a aquesta zona del Parc dels Estanys, a l'Escola uh-huh. dels Estanys, per participar en aquesta jornada festiva i també una mica reivindicativa, no?, per conscienciar una mica més encara sobre el que és l'autisme. També donar-te les gràcies, Sara García, per venir aquí
a
la ràdio i explicar-nos una mica més a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell, en emissió també a Ràdio Bisbal, tota aquesta iniciativa. Moltíssimes gràcies.
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 A vosaltres, us esperem a tots diumenge.
I ara sí, quan falta poc menys d'un minut per dos quarts de nou, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem d'encetar l'informatiu parlant dels agents de la Policia Nacional que, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, han detingut sis persones acusades de perpetrar un robatori amb força en una vivenda al municipi on van sostreure 90.000 euros en efectiu amb el mètode de l'escalo. La investigació va començar després que la víctima del robatori presentés una denúncia davant els Mossos on va explicar que es van sostreure aquests diners que tenia al seu domicili. Així, els diferents cossos de seguretat es van unir per contrastar la informació que van obtenir de les diverses investigacions i després d'efectuar una inspecció ocular al lloc dels fets es va veure que l'entrada del domicili s'havia fet sense deixar marques ni senyals de forçar portes o finestres. Els agents de la Policia Nacional van aconseguir identificar sis persones com a presumptes autores del robatori en força a través de la tècnica coneguda com l'escalo. Aquest modus operandi consisteix en que la dona, en aquest cas de fer feines, que treballava a la casa, donava informació dels diners que tenia la víctima a casa. Va ser llavors quan, a través d'aquest mètode, va facilitar l'entrada dels delinqüents a l'habitatge, deixant una finestra sense tancar. Els detinguts van aprofitar aquesta finestra per escalar i accedir a la vivenda. Els cossos de seguretat van efectuar la detenció d'aquestes sis persones acusades d'un presumpte delicte de robatori en força. Finalment, però, van quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici. Doncs veurem com acaba aquest cas. I parlant de successos, hem de destacar que un nen d'un any ha resultat ferit greu aquest dilluns a la tarda després de caure per la finestra de casa seva des d'una altura de dos pisos a Ullà. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís de l'accident al voltant de les 7 de la tarda i van desplaçar-se al carrer de la Roqueta del municipi amb patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Què més en sabem, Anna?
Quan van arribar, el nen estava conscient en braços de la seva mare, però visiblement malferit. Els sanitaris el van estabilitzar i van fer una primera assistència in situ per una possible fractura de pelvis, segons informa el Diari de Girona, abans de traslladar-lo a l'Hospital Josep Trueta, on va quedar ingressat en estat greu. Segons va relatar la mare, el nadó estava a casa amb ella quan va passar l'accident. L'infant es va enfilar al balcó perquè havia sentit una colla de nens jugar al carrer, va pujar sobre uns objectes que havia apilats i va perdre l'equilibri, de manera que va caure des d'una altura considerable. Immediatament la mare va baixar del pis mentre trucava al telèfon d'emergències 112 per demanar assistència mèdica. Després d'escoltar el seu relat, els Mossos van iniciar diligències informatives i l'incident s'està tractant com un accident domèstic.
Doncs esperem que es recuperi i que no sigui res més greu. I anem fins Calonge i Sant Antoni perquè l'Ajuntament continua amb les tasques de restabliment de les platges que es van veure afectades pel temporal Nelson que va afectar tot el litoral català durant el darrer cap de setmana del mes de març. Des del passat divendres 24 de maig, les feines s'estan centrant en la platja de Torre Valentina. Carla.
La reparació d'aquesta zona amb un cost d'uns 270.000 euros la finançarà la Direcció General de la Costa i el Mar. Les obres consistiran a refer l'espai tal com estava, recuperant principalment les zones enjardinades a tocar del passeig i la platja perduda gràcies a moviments de sorra. Es preveu que les obres s'allarguin unes 3 setmanes. Les feines al litoral del municipi van començar el dijous 16 de maig a la platja d'Es Monestir, on durant prop d'una setmana es va reconstruir l'estructura de la part del passeig descalçada pel temporal i es van reinstaurar serveis i instal·lacions, a més de portar sorra a la platja. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha assumit els costos d'aquestes actuacions valorats en prop de 120.000 euros. Cal recordar que el temporal Nelson es va sumar a la forta garbinada de principis de març, que va desgastar els escocells amb palmeres de la part de la platja Torre Valentina. Com a resultat, cinc arbres van caure i el mar van passar-se a la platja pràcticament d'un extrem a l'altre de Sant Antoni.
I l'Oficina Tècnica de Rehabilitació Municipal de Palamós tancarà aquest 30 de juny el període perquè les comunitats de veïns del municipi puguin acollir-se a les ajudes per a la rehabilitació d'edificis en l'entorn residencial de rehabilitació programada. Aquests són immobles que es troben en els sectors de Mas Guàrdies i de l'Avinguda de Catalunya del municipi, construïts tots ells a la dècada dels 70. De moment són 21 les comunitats que s'han sumat a la iniciativa, tot i que n'hi ha 5 ara mateix que encara són a temps de poder formar part d'aquesta línia d'ajuts. Carla.
L'execució d'obres s'haurà de fer durant l'any 2025 i el primer semestre de 2026. Per això cal tancar ara la línia de finançament i d'aquesta manera garantir els terminis necessaris per elaborar i gestionar tota la documentació tècnica. Les obres que se subvencionen mitjançant aquesta línia d'ajudes preveuen la millora energètica de l'edifici i una millora de l'accessibilitat. Amb aquest objectiu es preveu el folrat de l'edifici existent amb 8 centímetres d'aïllament tèrmic a la façana i l'instal·lació d'un ascensor. El projecte també preveu la col·locació de plaques fotovoltaiques a la coberta per fomentar l'estalvi d'energia. La subvenció que perceben els veïns és d'entorn del 82% del cost total, finançats pels fons europeus Next Generation de la Unió Europea i coordinat pel Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya. Les previsions inicials del nombre de comunitats participants al municipi han estat llargament sobrepassades i amb la vintena actual el finançament de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per aquest programa podria arribar als 8 milions d'euros per a Palamós. En aquesta xifra s'inclouen les ajudes genèriques previstes per a les comunitats, però també les ajudes específiques per a les famílies vulnerables econòmicament, establint línies de bestretes en el pagament de les ajudes.
I anem fins a Palafrugell perquè 29 colles participaran al 62è Carrusel Costa Brava. Així ho ha avançat la regidora de Cultura, Festes i Grans Esdeveniments, Laura Millán, al programa del Supermatí. Com és habitual, el recorregut començarà a la plaça del Sol i anirà fins al carrer de Barris i Buixó, passant també pels carrers de Torres i Junama i de la Lluna. El carrusel començarà diumenge a 6:15 de la tarda. Ferran, què més en sabem?
Millán avança que aquest any hi ha molt nivell en les carrosses.
Crec que per el que ens van deixar veure també hi haurà molt de nivell aquest any, temes diferents, alguns centrats en el canvi climàtic i en la preservació de l'entorn, d'altres amb molt de color, molta pluma, no? El que hem pogut veure, molta cosa que fa festa, que fa primavera.
Ràdio Palafrugell tornarà a ser l'emissora de referència del Carrusel Costa Brava 2024. Un any més en retransmetrem l'esdeveniment en directe en vídeo a través de YouTube i les xarxes socials. A més, es podrà seguir a través dels televisors intel·ligents i de l'antena de la ràdio. Un cop acabi el carrusel, es farà la tradicional plantada de les carrosses a l'aparcament de l'estadi. A les 9 del vespre començarà el desembalat amb els concerts de la Reina del Pop, un tribut a l'oreja de Van Gogh i la música de Carlos Selecta. La nit acabarà amb el lliurament dels premis.
Abans, però, aquesta setmana hi haurà altres activitats que es podran fer aquí a Palafrugell.
Demà a les 10 del matí els infants de les escoles Bressol desfilaran de Plaça Nova a Can Mariu. Allà Jordi Tuniati farà animació infantil.
Contents també de que les escoles Bressol s'assumin a aquesta iniciativa. Els nens es disfressen, els papes i mames, avis i àvies, els hi fa molta il·lusió de veure'ls i ells s'ho passen d'allò més bé i al final doncs, és una oportunitat per ells de participar de les festes també i fer-se les seves.
Demà a les 6 de la tarda el palafrugellenc Eduard Vigues inaugurarà l'exposició Temps Fugit a l'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell. Es podrà visitar fins al 20 de juliol. Divendres, al matí, de 10 a 1, Fefe i companyia farà un taller de jocs tradicionals a la plaça del Camp d'Emprats. I dissabte al matí hi haurà la trobada de puntaires i la fireta al Camp d'Emprats. El preu és de 2 euros per taula i es poden comprar els tiquets al Teatre Municipal. A més, les botigues surten al carrer amb la fira de primavera durant tot el dissabte i diumenge al matí. L'organitza Oxigen.
I dissabte a les 11 del matí l'Energia Cobla farà una ballada de sardanes a la Plaça Nova. A 12:45 els capgrossos també ballaran a Plaça Nova amb una cercavila gegantera.
Passaran pels carrers de Cavallers, dels Valls, la plaça del Priorat de Santa Anna, al carrer de Pi i Margall i tornaran a Plaça Nova. Organitzen els trompats i patitís i participaran els gegants d'altres pobles.
Que els trompats s'estan animant a recuperar tota aquesta part de cultura popular. Ells són molta colla dintre dels trompats de l'associació i doncs s'han animat tot un grup a recuperar aquestes aquesta cultura popular, a fer-la arribar als més joves, no?, per intentar doncs, que es mantinguin vives aquestes tradicions. I la veritat és que han animat geganters de Pals, de la Bisbal, també perquè vinguin a ballar amb els seus gegants.
A les 5 de la tarda, la Tostarrada animarà pels diferents carrers de Palafrugell i la colla Cheerleaders 2.0 farà la Cheerleaders Tour al Run Run a Palafrugell, Calella i Llafranc. I un any més torna la baixada de carretons amb més participació que els anys anteriors i nova ubicació. Enguany, els carretons baixaran des del Molí de Vent dissabte a les 6 de la tarda.
Tenien ganes de que fos una baixada important, divertida, que hi hagués, sense fer-se ningú mal, però que hi hagués emoció i tensió. I la veritat, vam fer aquesta proposta de baixar des de dalt del dipòsit d'aigua i bé, sí que és bastant més inclinació, però jo crec que això farà encara més emocionant i la veritat és que hi ha molta participació. Em sembla que hi ha uns 15 carretons ara mateix inscrits.
Dissabte a les 9 del vespre, l'ECOC, Julieta, Rina DJ i Isaac DJ actuaran al Desembalat a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. També hi haurà el punt Lila i el punt de salut. Les festes de primavera acabaran dilluns. A les 12 del migdia hi haurà l'audició de sardanes amb la Cobla Baix Empordà a Plaça Nova i l'últim acte serà a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell. Mireia Feliu i la Cobla Ciutat de Girona portaran el concert al Caliu de les Feliu. Les entrades ja es poden comprar a palafrugellcultura.cat.
Doncs per aquells que no sàpiguen o que no tinguin encara gaire clar què fer aquest cap de setmana, teniu totes aquestes activitats disponibles per acabar de celebrar, de posar la cirereta al pastís d'aquestes festes de primavera aquí a Palafrugell. I seguim parlant en plan cultural, perquè aquest dimarts s'ha presentat al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà el cartell del 12è Festival Internacional del Terracota Museu, que enguany compta amb un cicle de concerts amb ritmes de pop, rock, electrònica, soul, sons caribenys, entre molts d'altres estils. I és que, a més, en l'edició d'enguany, i també aprofitant que durant el mes de juliol hi ha 5 dimecres, el nom de concerts creix de 4 a 5. Anna, què més en sabem?
En total hi haurà 14 propostes repartides en els 5 dimecres de juliol. La presentació serà el 3 de juliol a la plaça Major. La setmana següent serà el torn de Ferran Palau i Jordi Serradell i a partir d'aquí aniran passant molts altres artistes com Vino, Meritxell Nederman o Tarkim i Magalí de Gira. El representant de Bank Rover i membre de l'organització, Marçal Lladó, ha destacat la varietat d'estils amb la qual treballa el festival.
Una edició que aposta, com més habitual això, per propostes emergents i molt diversificades estilísticament i aprofitant el que dèiem les nits del dimecres, que és una nit doncs, que, bueno, dintre de tota l'activitat que hi ha a la comarca del Baix Empordà a l'estiu, doncs potser és de les més alliberades i ens agrada això, presentar les nostres propostes així complementàries en aquest marc.
Per la seva banda, l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, també ha volgut destacar la varietat d'estils que hi ha al festival. A més, però ha recordat que el Terracota Museu és un espai privilegiat per acollir aquest tipus de festivals que volen diferenciar-se d'altres propostes existents a la comarca.
I seguim parlant de cultura i de celebracions, perquè després que s'ajornés una setmana per la mort de Sarriera d'un jove del poble, aquest passat cap de setmana Begú va celebrar la 10a edició de Begú en Flor. L'esdeveniment va destacar per la seva originalitat i respecte pel medi ambient en un any que continua marcat per la sequera. Enguany, les decoracions florals van estar elaborades amb flors seques fetes a mà per artistes i voluntaris, evitant així l'ús de flors naturals. Han volgut fer una cosa diferent, respectuós amb el medi ambient i molt participativa, segons han destacat des de l'Associació de Comerciants i Turisme de Begú. Les decoracions han estat un gran èxit, convertint els carrers i racons del municipi en veritables obres d'art. Carla, què més en sabem?
Durant els 3 dies de celebració, els assistents han pogut gaudir d'un ampli programa d'activitats. Des del concert inaugural fins a la rossada popular a Sarriera, hi ha hagut actuacions musicals en directe, tallers per a totes les edats, visites guiades, classes de ioga i un vermut musical. Les activitats han tingut una molt bona acollida i, malgrat el canvi de dates, l'assistència ha estat notable. La implicació dels becurents és part de l'èxit d'aquesta edició, tal com afirma Héctor Sumoy, portaveu de l'entitat. Estem molt contents contents de la participació del poble en aquest esdeveniment. La CID destaca la gran sintonia entre les persones participants i el bon ambient generat. Els grups de voluntaris i voluntàries formats per gent molt diversa han fet un treball magnífic. De cara a l'any vinent, tornarem a repetir el model de les petites instal·lacions artístiques vinculades amb la flor, ha explicat Sumoi. A títol individual, els veïns i veïnes també han decorat balcons i aparadors, mentre que els comerciants han participat en un concurs d'aparadors on els visitants han pogut votar per triar el guanyador.
I en esports hem de destacar que l'equip juvenil del Futbol Club Palafrugell s'ha proclamat campió del quart grup de la segona divisió. L'equip va néixer el mes del juny passat, però fa anys que la Junta volia crear-lo. L'entrenador Manuel Dobaño ja havia entrenat alguns jugadors en les categories infantils.
Precisament l'any 2019 Dobaño va aconseguir bons resultats amb l'equip que entrenava. En aquell moment el club palafrugellenc volia crear el juvenil, però amb l'esclat de la pandèmia no ho van poder fer.
Vam aconseguir pujar a la categoria de la B també. Llavors vam aconseguir que tots aquests nanos es quedessin a la categoria infantil, perquè el gran problema que ens trobàvem sempre, no, era que es trobaven que havien de jugar a segona divisió, que és com l'última categoria, i evidentment estan preparats per jugar a categories més altes. I com tot nano li feia il·lusió que o la Bisbal, el Sant Feliu o el Palamós els vinguessin a buscar, però aquell any els vam convèncer. Malauradament va arribar la pandèmia, també estàvem per intentar guanyar la categoria infantil, i llavors ja et dic, és quan va ser que després de la pandèmia es van escampar tots, no?, pels clubs del Baix Empordà.
Tot i això, l'estiu passat els jugadors van animar a constituir el juvenil. L'entrenador destaca que l'enfortiment del futbol base acaba recompensant els primers equips.
I vivim una mica d'això, d'aquesta nostàlgia de recordar Palafrugell a tercera divisió, jugant contra Barça B i Espanyols B, etc. Però en el món d'avui en dia tot això ha passat, no? I al final treballar el futbol base és el que s'ha vist que surt recompensat en aquestes categories. Per exemple, el Begú portava molts anys treballant molt bé el futbol base i ara mateix ho veu recompensat en el seu primer equip.
Dobaño afegeix que ha requerit molt d'esforç per part dels jugadors per ascendir a primera divisió en només una temporada. A partir d'ara, la majoria d'ells continuaran al club i faran fitxatges. A més, el tècnic avança que continuarà entrenant-los. L'últim partit serà dissabte a les 6 de la tarda contra l'Escola de Futbol Baix Terra a domicili.
I nosaltres, abans d'acabar el supermatí, parlarem una mica de tecnologia amb en Martí Saguer.
I avui, a diferència d'altres dimecres, tenim amb nosaltres en Martí Saguer per parlar una mica més sobre tecnologia i descobrir una mica més com funcionen les novetats del sector tecnològic. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Comencem amb una notícia important que pot afectar molts dels nostres oients que utilitzen el Facebook i també l'Instagram.
Doncs sí, Meta ha anunciat canvis importants que entraran en vigor a partir del 26 de juny, quan s'actualitzarà la política de privacitat de les xarxes socials a Europa. El gegant tecnològic Meta està preparant el terreny per la introducció del seu nou assistent intel·ligent, el Meta AI, basat en el model Llama 3. Aquest nou desenvolupament vol competir amb els titans existents com el ChatGPT i el Gemini en el camp de la intel·ligència artificial generativa. I segons els detalls proporcionats per l'empresa, Meta utilitzarà continguts públics dels usuaris, incloent publicacions de text, imatges, vídeos, per entrenar aquest nou model. Això forma part d'una estratègia més àmplia per millorar la capacitat de les seves IAs utilitzant dades reals.
Això ho he vist i porta bastanta cua amb els usuaris, per exemple, d'Instagram, que és una de les xarxes socials que més utilitzo, i diuen que hi ha una manera, no ho he provat ni sé com va, per intentar que no agafin aquesta informació.
Sí, de fet ho he estat mirant i et porto la solució. Els que estigueu preocupats per la privacitat, és crucial saber que Meta ha obert una via per negar-se a que les nostres dades, les teves dades, siguin utilitzades per aquest context. Els usuaris rebran una notificació a la plataforma i podran clicar en Right to Object o dret a oposar-se per iniciar el procés de negativa. Per completar aquest procés, t'explico una mica, els usuaris hauran d'accedir a un formulari especial a través dels enllaços que ens facilitaran. I en el cas de Facebook, per exemple, s'ha de clicar la fotografia de l'usuari al marge superior dret, dirigir-se a la secció Help and Support i accedir a aquest centre d'ajuda. Un cop allà, clicarem a privacitat i seguirem les instruccions fins a trobar aquest enllaç adequat, que estarà en un lloc fàcil. Encara no sabem ben bé on, però allà estarà, eh? I el formulari requereix dades com el país de residència, l'adreça de correu i la justificació de per què no volem participar en aquest procediment. Meta assegura que els missatges privats dels usuaris no seran utilitzats per entrar en el seu model d'intel·ligència artificial i remarca que la informació personal disponible en altres llocs d'internet, com ara blogs, només serà recollida si públicament és accessible i no vinculada als comptes d'usuari de les plataformes. I que, bueno, no ho farà servir absolutament tot.
Exacte, vull dir, com a mínim t'hi pots negar, encara.
Exacte,
encara
sí.
Encara tens aquesta opció. I, clar, jo el que em preocupava era una mica això, que depèn de quina informació, no m'interessa pas que l'utilitzin.
Ja, no, ja, normal. A mi tampoc m'interessa, la veritat.
I, bueno, ara canviant una mica de tema, Google ha implementat una nova característica en el seu cercador, que són els resums d'intel·ligència artificial. No abandonem la intel·ligència artificial.
Sí, no, tot va d'intel·ligència artificial últimament. Des de fa uns dies aquesta funció està generant respostes automàtiques a algunes consultes dels usuaris, però no sense alguns contratemps sorprenents, eh? Els resums de la intel·ligència artificial han començat a mostrar errors bastant peculiars i delirants que ràpidament s'han fet virals a les xarxes socials, especialment a X, a l'antic Twitter. Per exemple, en la resposta a la consulta sobre com evitar que els formatges s'adhereixin a la pizza, Google va suggerir afegir cola no tòxica a la salsa.
Mira,
o una altra resposta. Sí. Alguna altra resposta insòlita va ser la recomanació de menjar una pedra petita de tant en tant.
No, no, molt bé, sí, i tant. També li faria falta algú.
Doncs aquests errors són coneguts com a al·lucinacions dins del camp de la intel·ligència artificial i es deuen a que les dades amb els que l'eina ha estat alimentada doncs no són ben bé correctes. Per exemple, l'error de la cola a la pizza es va originar a partir d'un comentari en un fòrum de Reddit. Mentre que, clar, tothom pot escriure i tothom pot dir la seva. Mentre que la idea de menjar pedres prové de The Onion, una pàgina coneguda de sàtira que vindria a ser l'equivalència aquí a Espanya amb el Mundo Today, que fan notícies de broma.
Meravellosa pàgina també, de tant en tant, per si pot passar una mica de l'estona.
Clar, però el xat GPT o, bueno, en aquest cas Google, doncs, en fi, no ho tenia molt en compte, això, que són pàgines de sàtira i, per tant, la informació que allà barreja, doncs, passen aquestes coses.
Sí, exacte, vull dir, al final, si aprens d'aquestes coses que són una mica per fer gràcia, sí, és el que passa, sí.
Sí.
Ara canviem totalment de tema, també, perquè... Bueno, la policia espanyola es renova una mica, això que les coses de Palacio van despacio, perquè incorpora el reconeixement facial per resoldre centenars de casos.
Sí.
A mi m'ha sorprès, perquè jo pensava que ja ho podien servir.
Doncs mira, només fa 9 mesos que la Policia Nacional està utilitzant una nova tecnologia anomenada ABIS, que significa Sistema Automàtic d'Identificació Biomètrica. Aquest sistema usa la intel·ligència artificial també per ajudar a reconèixer cares de persones a partir de fotos. Fins ara, l'ABIS s'ha utilitzat en més de 400 casos policials i identificat a persones en un 40% dels casos. L'eina funciona escanejant la cara en una foto i comparant-la amb les cares que ja tenen registrades en una gran base de dades que inclou informació com l'ADN, les característiques facials dels sospitosos. L'ús d'aquest sistema de reconeixement facial és una gran ajuda per la policia perquè pot accelerar el procés d'identificació. No obstant això, també crea preocupacions sobre la privacitat, ja que el sistema pot identificar persones ràpidament i sense necessitat de contactar directament amb elles. El sistema ABIS no està connectat a bases de dades d'altres països europeus encara, però això canviarà en el futur, segurament. Això forma part d'un esforç més gran a Europa per compartir informació com a empreses digitals, l'ADN entre països, i tot això ha d'ajudar a millorar el crim. Vull dir que si no fem, no, si no es fem malifetes ni fem coses estranyes,
no,
això ajudarà.
a Espanya el sistema de moment es troba en llocs com en funcionament en llocs com Madrid, Barcelona i Sevilla i està planificat que s'expandeixi per més llocs. És important que mentre aquestes tecnologies s'utilitzin per mantenir la seguretat, com et deia, doncs no passa res.
Sí, exacte, però a vegades aquestes coses poden crear conflictes, no? Podríem dir, vull dir... Ja només, mira, parlant de l'escolta a diversos telèfons durant l'època del procés, mira tot el que ha generat. Parlar d'imatges i d'anàlisi facial, llavors no sé com derivarà la cosa, ja veurem, no?
Sí, ja veurem, ja veurem. Sí, sí, sí.
I canviant de tema... Una nova investigació demostra els efectes positius i negatius que tenen ara mateix les xarxes socials en la psicologia dels joves, que és un tema que dona per molt, perquè, ostres, sí. Això està a l'ordre del dia, crec.
Sí, sí, segons un informe recent de Common Sense Media i Hoplab, les xarxes socials tenen tants aspectes positius com negatius en la vida dels joves. L'informe destaca que els joves valoren les xarxes socials per connectar-se amb altres i expressar-se i estar informats. Però també són conscients dels efectes negatius, com la distracció que provoquen, la baixa confiança en si mateixos i la insatisfacció personal. Els resultats, basats en entrevistes amb adolescents i adults joves, mostren que gairebé la meitat dels joves han experimentat algun tipus de depressió i això els fa més sensibles a comparar-se amb altres de les xarxes. No obstant això, molts han après a gestionar el que veuen a les xarxes seleccionant menys el contingut que no els agrada o bloquejant algú que els molesta. Els joves també han expressat que les xarxes socials els ajuden a trobar suport i consell, a relaxar-se, a connectar-se amb altres persones que comparteixen els mateixos interessos o identitats. I també aquest informe recalca la importància d'escoltar les experiències dels joves per entendre millor com les xarxes socials influencien en la salut mental i el benestar.
I una notícia que m'ha semblat prou divertida, perquè uns hackers fan caure la màquina del temps digital. No sabia que existia una màquina del temps ara mateix.
Doncs sí, sí. Hi ha una plataforma que es diu Wayback Machine que ens permet veure versions antigues de pàgines web i que ha patit un atac cibernètic. Segons el que ha informat Internet Archive, que és l'organització que gestiona aquest projecte, el domini pateix un atac DDoS que està afectant la disponibilitat dels seus serveis. DDoS vol dir és un atac distribuït que intenta col·lapsar els recursos dels servidors amb un gran nombre de peticions però que al final només afecta al servidor en si, però no l'afecta a les dades que estiguin guardades allà dins, eh? Per tant, podem estar tranquils. Actualment accedir a aquesta pàgina a l'archive.org pot resultar una mica impossible a causa d'aquest atac. Des d'Internet Archive han anunciat que estan treballant per resoldre el problema i que aniran publicant actualitzacions sobre la situació. Recordem que aquesta pàgina, aquesta plataforma, el Wayback Machine, és una eina vital per la preservació digital i que permet accedir a continguts que ja no estan disponibles en línia. Per tant, podríem veure la pàgina web de no sé, del que vulguis, de fa 10 anys.
O sigui, per exemple, anar a consultar la pàgina, no sé, de la Generalitat de fa 10 anys. Allò
sí,
hauria de ser una aventura, perquè hi ha pàgines web que, tot i així, crec que han conservat aquesta essència, no? Per exemple, totes les espanyoles, entrar una pàgina web espanyola és una aventura, la veritat.
Sí, o per exemple mirar la pàgina d'un diari o del portal de la ràdio, pots anar a veure com era la pàgina de la ràdio fa 10 anys o 6, no sé.
Em sembla molt divertit, i no coneixia aquest sistema, o sigui, aquesta pàgina web, aquesta proposta, i em sembla prou interessant, ostres.
Doncs sí, sí.
O tornar a l'Instagram dels primers temps. Jo no recordo
l'Instagram. Si la pàgina és oberta al públic en general, si no et requereix de registre, ara m'ha vingut parlant de coses antigues, m'ha vingut al cap, no sé si el feia servir, el Fotolog, que era públic. Clar, podries buscar el meu Fotolog de fa 10 anys o fa 20, o no sé quant de temps fa que no hi ha el Fotolog, no sé, no me'n recordo, però el Fotolog era públic.
Allà hi deu haver joies, hi deu haver joies, Martí.
Sí, sí, hi ha joies, t'ho asseguro.
Doncs sí, sí. Amb aquesta notícia tan gràcia, tan curiosa, acabem la secció de tecnologia que avui ha caigut en dimecres excepcionalment, però sí, sempre és un plaer poder conversar amb tu i conèixer una mica més sobre aquest món tecnològic, que a vegades és bastant desconegut.
Doncs molt bé, Maria.
Que vagi bé.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu.
Temps de dimecres en general assolellat, amb estones de cel parcialment entreninat pel pas d'alguns núvols alts i mitjans i ambient càlid o calorós al migdia amb fins a 27 graus de màxima a l'interior del Baix Empordà. Demà, a partir de la tarda i nit, canvi de temps amb increment de la inestabilitat i risc de ruixats. La temperatura baixarà pels darrers dies de la setmana amb més variabilitat al cel i possibles nous ruixats.
Doncs això, vull dir, prepareu-vos per aquest final de setmana que pot arribar a ser una mica plujós i recordeu que avui encara farà sol i caloreta. Nosaltres acabem aquí el Supermatí i us donem les gràcies per escoltar-nos aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal. Ens tornem a trobar demà. Adéu, adéu.